Són les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
Ramon Llull va néixer a la ciutat de Mallorca poc després de la conquesta per rei Jaume I. Va ser en una data incerta entre 1232 i 1233. Era fill de Ramon Amat Llull i d'Isabel d'Arill, una família barcelonina acomodada que pertanyia bé al patriciat urbà o bé a la petita noblesa catalana. Ramon Amat Llull, descendent de moliners del rec Condal a Sant Andreu de Palomar, havia obtingut diversos béns assignats a títol personal per al mateix Jaume I en el llibre del repartiment de Mallorca, cosa que assenyala la seva participació destacada en la conquesta, que tant podia haver estat militar com financera, tot i que sembla que la darrera és la més possible. La família Llull s'establí la seva residència a l'illa i passà a integrar els nivells més alts de la jerarquia social insular, atès que l'alta noblesa havia retornat als seus llocs d'origen, tal com acredita l'accés de Ramon, fill de llocs de privilegi, i a la primitiva cort senyorial de Mallorca.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel, Lleida, 91.5.
Cada diumenge a les 9 del matí us esperem al Tot Sardana, el programa on us posem al dia dels esdeveniments que envolten la nostra dansa nacional. Els diumenges a les 9 del matí us esperem tot l'equip al Tot Sardana, a Ràdio Estel.
Caiguis on caiguis, hi serem. De vegades la vida és com el joc de l'oca, on has de tornar a la casella de sortida i començar de nou. A Càritas hi hem estat, hi som i hi serem per acollir-te i per acompanyar-te tantes vegades com faci falta. Caiguis on caiguis, passi el que passi, sempre ens tindràs per recordar-te que pots tornar a començar, que tu tens la força per aixecar-te i començar de nou. Col·labora amb Càritas Diocesana de Barcelona. Fes el teu donatiu a caritasbsn.org. Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra. Diuen que la saviesa és allò que queda quan ja hem oblidat tot el que creiem saber. Si tens ganes d'assaborir allò que has après, si estàs cansat de coneixements fragmentaris i vols aconseguir una síntesi de pensament sòlida i alhora oberta i dialogant, matricula't a la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull. Informa-te'n al 93 453 43 38 o entra al web filosofia.url.edu. Saber i saber-ho demostrar és saber dues vegades. Baltasar Gracián, filòsof i escriptor. El compromís ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
Thank you. Què tal, amigues, amics? Com esteu? Benvingudes i benvinguts al Compromís Ciutadà després d'haver escoltat aquesta deliciosa peça de la banda sonora de La vida és bella. Aquesta setmana l'hem dedicada de dilluns a divendres al matí, al voltant de 10:45 del matí, l'hem dedicada cada dia a comentar una fotografia d'impacte, una fotografia icònica que hagi colpit fortament les consciències col·lectives de la nostra societat. I ho hem fet, com no podia ser d'una altra manera, a propòsit de la imatge d'aquest nen sirià que va morir a les costes de Turquia fugint del conflicte quan intentava creuar el Mediterrani. El que hem fet ha estat posar-nos en contacte i convidar, assegut aquí als estudis de Ràdio Estel, a Rafa Badia, que és professor de l'Escola Gris Art de Fotografia. Ell és professor concretament d'Història de la Fotografia i de Fotografia de Reportatge. Ens ha portat 5-6 imatges, per ser més exactes, que han fet història, i una d'elles, la vam comentar dilluns, és la del Pulitzer espanyol Javier Bauluz, quan va fer aquesta fotografia on apareixen dues persones a la platja i uns metres més enllà hi ha el cadàver d'un immigrant que volia arribar a les costes d'Europa per viure. Doncs millor. Escoltem la secció del dilluns passat.
Dilluns. El Compromís Ciutadà, un espai sobre el compromís social de les persones.
Què tal, amigues, amics? Com esteu? Benvingudes, benvinguts aquí al Compromís Ciutadà amb servidor, el meu nom, Joan Ortiz i Serra, un Compromís Ciutadà adaptat aquesta temporada a 5 espais del voltant de 7-10 minuts que farem de dilluns a divendres al voltant d'aquesta hora. Aquesta setmana el tema és grans fotografies icòniques que han canviat la història o que han remogut i molt les nostres consciències. Per parlar-ne de tot plegat, avui ens acompanya i ens acompanyarà al llarg d'aquests dies en Rafa Badia, que és fotògraf, com no podia ser d'una altra manera, i a més és professor d'Història de la Fotografia i de Fotografia de Reportatge a l'Escola Gris Art de Barcelona. Ho he dit bé, Rafa?
Molt bé, bon dia.
Bon dia, bona hora. Va, amb quina fotografia comencem? Ens portes una del Javier Bauluz de l'any 2000?
Sí.
Què hi veiem en aquesta imatge?
Aquesta fotografia és en principi, cal fixar molt bé l'atenció. Sembla una imatge playera, normal i corrent. Tenim una parelleta sota una...
Un paraigües
de platja, és un parasol de platja, sí. Amb una nevereta a la tovallola, que estan com mirant endavant, no es veu el mar, però s'intueix perquè es veu clarament que és una platja, però a la banda dreta de l'imatge n'hi ha una figura estesa a la sorra, que podria ser una persona dormint, però que es tracta d'un immigrant africà que ofegat, un cadàver d'un immigrant ofegat. Mm. Aquesta fotografia es va publicar l'any 2000 i va ser probablement el punt d'inflexió sobre la tragèdia de la immigració il·legal del creuant l'estret de Gibraltar. En principi està inserida dins un reportatge molt més ample, però ha agafat el punt d'icona en el sentit de que té un caràcter molt simbòlic. Té el caràcter... Sí, perdó.
No, anava a dir que, de fet, l'hem triada precisament perquè hi ha una imatge molt semblant, salvant distàncies, no?, d'un nen en una platja turca que ha remogut molt les consciències. De fet, a propòsit d'aquesta imatge vam voler fer aquesta secció.
Efectivament, la imatge del nen de 3 anys ofegat a les costes sirià, a les costes turques, ha remogut molt la consciència. Però hi ha una diferència fonamental entre la fotografia de Bauluz i la del nen, i és que a l'any 2015 estem en una societat molt més global i on el fet de les xarxes socials, de la internet 2.0 o 3.0, ja no sé per quin número anem, que ha permès que no tan sols siguin... Diguem que la corrent no tan sols sigui les dels mitjans de comunicació que ofereixen una imatge al públic, sinó que és la mateixa societat que fa mitjançants compartir imatges, els tuits, retuits, etcètera, etcètera, el que ha fet viral aquesta imatge i ha fet un impacte. A l'any 2000, malgrat que hi havia internet, diguem que el consum d'imatges era per la televisió i per els diaris, com va ser aquesta fotografia. Però aquesta fotografia va ser un cop molt fort perquè el que van fer és que la gent va no tan sols a saber que s'estava morint la gent ofegant-se literalment a pocs metres de la platja mirant de trobar una vida millor a Europa, sinó també, per el seu caràcter simbòlic, va fer la mala consciència. Simbolitzaven aquests dos nois, la noia i el noi que estan completament aliens o desinteressats amb la tragèdia d'una persona morta a pocs metres, representava la societat occidental, i en aquest cas la societat de la península Ibèrica, que ja anava, diguem-ne, com avorrida, cansada, que havia quotidianitzat la mort de la gent que venia des de fora buscant-se la vida.
Vaja, que estàvem anestesiats completament.
Sí, és un procés d'anestèsia. El problema de la fotografia de documentals, fins i tot, és que la repetició del mateix esquema produeix el que els anglesos anomenen fatiga de la compassió. És a dir, que arriba un moment que la gent no hi mira, no? I és un debat que tenim els fotoperiodistes, no? Si cal o no incidir en aquest tipus d'imatge. És molt interessant perquè un periodista, temps després, Arcadi Espada, va fer una crònica, més que una crònica, va fer una
crítica.
Una crítica carregada molt fort amb aquesta imatge i amb el fotògraf, dient que era una imatge tramposa, en el sentit que havia fet servir un teleobjectiu perquè semblés que estigués més a prop.
El cadàver que
veritablement era. Ah. Però el mateix fotògraf, a banda de tenir el recolzament de molts mitjans de comunicació i de tots els companys de la feina, va mostrar tota la seqüència on es veia clarament i inevitablement que aquests nois estaven a l'abast, però que no reaccionaven davant això. I que tampoc és que estigués culpabilitzant a tots dos, sinó que les servia per simbolitzar aquesta imatge.
Tens dades tècniques? No ho hem parlat, això, però tens alguna dada o referència tècnica de la fotografia?
Probablement aquesta fotografia, per la compressió dels plans, són coses que sabem els fotògrafs, estarà fet amb un teleobjectiu, efectivament, i pot semblar que esté més a prop del que veritablement hi és. Però no estem parlant estem parlant que la distància pot ser 20 metres com a màxim, i òbviament
Entre el cadàver i els nois,
efectivament.
En fi, Rafa Badia, no te'n vagis de la ràdio, vés-te'n a casa, vés a dormir, si vols, però demà tornes amb nosaltres, que farem una altra fotografia. Quina tens pensada, o quines?
Bueno, a mi m'agradaria tornar una mica als clàssics, i quan parlem dels clàssics parlem de la guerra de Vietnam, perquè és el paradigma de la fotografia de guerra.
Em sembla que ja sé quina fotografia ens portaràs. No ens ho avancis.
Molt bé.
I fins demà, d'acord, Rafa?
Fins demà. Gràcies.
El Compromís Ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
Aquesta era la secció, com us dèiem, del dilluns passat. El dimarts ens va parlar de la icònica fotografia d'Annie Cut l'any 1972 al Vietnam, on es veu la nena, doncs, que per cremades de napalm ha quedat sense roba, diversos nens que fugen d'aquell drama al fons de les imatges, fum, es veu que hi ha hagut una explosió, i aquesta mateixa imatge l'enllaçava amb la d'un drama que es va produir al Japó aquell mateix any o l'any següent, per culpa d'uns vessaments tòxics que van afectar tota una població, i la fotografia, una fotografia preciosa i també icònica, d'Eugene Smith, és la que narra tot aquest drama. És el que escoltareu a continuació, el que vam poder xerrar amb el professor de fotografia Rafa Badia. Abans, però, aquest tema musical de Ludovico Einaudi titulat I Giorni. Thank you.
Dimarts. El compromís ciutadà. Comunicació i consciència.
Què tal? Benvingudes i benvinguts al Compromís Ciutadà. No només comunicació i consciència, sinó que aquesta setmana fotografia grans imatges icòniques que han canviat, modificat consciències, tot a propòsit d'aquest nen fotografiat a les costes de Turquia i que va donar la volta al món després de morir. Que dona la volta al món la imatge, s'entén, després de morir intentant creuar des de Turquia cap a les illes gregues. Per parlar de grans fotografies de la història, ens acompanya aquesta setmana el Rafa Badia. Ell és professor de l'escola Gris Art, en concret, d'història de la fotografia i de fotografia de reportatge. Com estàs?
Molt bé,
veig que no te n'has anat. Celebro que estiguis aquí des d'ahir.
Sí, gràcies. És un plaer estar aquí.
Rafa, marxàvem cap al Vietnam i tots ens imaginem quina fotografia és la fotografia de la nena.
Sí, efectivament, la fotografia de Nikut, datada de 1972, d'una nena, de fet és un grup de nens que corren per una carretera i ben bé al mig hi ha una nena despullada que crida i que plora perquè està cremada amb napalm. No es veuen les ferides perquè estan a l'esquena. És una fotografia que...
Però està sense roba, per tant, ja dedueixes que alguna cosa ha passat.
Sí, sí, no? Sí, l'han tret la roba i...
I al darrere hi ha l'explosió, el fum i tal, per tant...
Hi ha soldats, a més hi ha un munt de soldats. Comptabilitzo 6 adults vestits en casc de... i amb el que sembla ser uniform de combat. És una fotografia que al seu moment va remoure moltes i moltes consciències. A més, és simptomàtica, està feta a 1972, que és l'any que va tancar la revista Life, mítica, de fotoreportatge. És una mica també com una mena de cloenda de l'etapa daurada de la fotografia del reportatge, on les imatges publicades en paper agafaven el paper d'icones, no? Diguem que després la tendència és una certa substitució de la televisió com forma. De fet d'aquesta situació n'hi ha una filmació.
Sí, és veritat.
Però
en color.
Sí, el que ha quedat a la imatge és
la fotografia.
És la fotografia. És la fotografia i cal remarcar que a la guerra del Vietnam va haver-hi molts fotògrafs, van morir molts d'ells, i es van generar bastant imatges icòniques, com per exemple aquesta terrible que es veu un suposat milicià del Vietcong que és executat sumàriament per un militar del Vietnam del Sud amb un tret de pistola al cap. També sí. N'hi ha una filmació que es veu com cau, com si fos una resc, no?, que l'han estat executada. Però crec que la diferència fonamental entre aquesta fotografia, i això em connecta una mica amb el que estem parlant de la fotografia de la nena turca, del nen turc, perdó, el nen sirià a Turquia.
Sí, sí, s'entén.
És el fet de que es tractin de nens. Òbviament tothom es va espantar i el record col·lectiu hi va generar molt debat i polèmica, no? A quin estem apoyant, no? A quin estem recolzant nosaltres als Estats Units en referència a les tropes de Vietnam del Sud en la fotografia del tret al cap. Però cap a la fi són adults, per dir-ho així. Quan parlem de nens que representen la innocència i que es produeix el procés d'identificació amb els nostres nens, el missatge és molt més...
Contundent.
Contundent, efectivament. Tots hem plorat amb la foto del nen perquè tots els que són pares hem plorat.
Això t'anava a dir. Tots els que la paternitat et dona un extra d'angoixa, de patiment, no?
Exactament. Això és el que passa. Aquesta fotografia, que objectivament no és massa... Tècnicament és bastant mediocre, en el sentit de que hi ha confusió visual, compositiva, un soldat està al darrere de la nena. De fet, la imatge es va donar a conèixer amb això que els... que a l'argot diuen un cropping, un retall, no?, per la banda dreta, que surt un altre fotògraf, el David Barnett, sembla que és de la...
De la Magnum, no?
Crec que sí, de la gent que està carregant les seves càmeres. Ell explica en un text que les càmeres Leica eren difícils de carregar els rodets i que va perdre ahir la fotografia i surt allà. No és una fotografia que sigui icònica, no és una fotografia perfecta visualment, com per exemple... una del mateix any d'Eugen Smith, que és un clàssic de la fotografia del reportatge, el gran reporter, el del poble espanyol, el metge rural, etc., que és el drama de Minamata, una població japonesa, que La gent del poble està contaminada per les emissions de metals pesats que han abocat al riu una empresa una mica més avall. És una fotografia que sembla la Pietat de Miquel Àngel.
Miquel Àngel, sí.
Amb una llum del barroc, que podria ser perfectament Zurbarán o fins i tot...
Caravaggio.
Caravaggio, efectivament. No? Una llum del barroc és una imatge que representa, simbolitza el patiment una altra vegada. La mare amb una filla, amb el bany que fan, sembla ser que fan al Japó, és una tradició que hi ha un bany familiar. No? Bueno, pues, és una imatge molt bonica, molt...
però molt dura.
Compositivament és diferent. És una imatge molt cuidada, que es fa per tocar... No és una imatge, diguem, presa dins la quotidianitat o dins l'horror, però sense pensar-hi... Ai, estic fent una icona.
Mm? Yeah.
Totes dues són bons camins per explicar, diguem, per cridar l'atenció. La nena de Nikut, la nena del Napalm, va crear una opinió molt forta i sobretot a Estats Units, i va servir, va ser una dels molts palets que van empenyar a Estats Units a sortir del conflicte. El conflicte es perllongarà 3 anys més, i la d'Eugene Smith ha esdevingut la icona de la lluita entre el materialisme i l'avantposar els interessos econòmics sobre la societat, a banda d'una imatge que sobre qüestions mediambientals. Són clàssics d'aquella època.
Mirarem de penjar totes aquestes fotos. Són lliures, no?, per penjar a les fotos d'internet. Ja és més complicat.
És més complicat, però es poden trobar molt fàcilment. La veritat és que fiques a Google i dius...
Foto tal, doncs farem alguna cosa perquè els oients puguin veure quines fotografies estem parlant.
Estan molt, molt reproduïdes per tot.
Home, i tant, són totes conegudes. Rafa Badia, doncs, professor de l'Escola de Fotografia Grisart i fotògraf també, això no ho hem dit al principi. Gràcies, demà més fotografies. Ja veurem si marxem cap a l'Àfrica o marxem cap a l'Àsia. O Iraq, o el Sudan...
Jo crec que anirem cap a Àfrica, que és un... Sí. Que és un continent que, malauradament, dona la imatge generalitzada que es té, que és un continent on només hi ha fam, violència i crueltat, quan la veritat és que no és així. Però sí que és veritat que hi ha... Sobretot portaré un parell de fotografies de... No, dels anys 90. Una... Bueno, ja ho comentarem.
Ja ho comentarem.
I que són, que suposo que tothom encara se'n recordarà, perquè són
Àfrica,
de fa uns anys.
No oblidem, Àfrica.
Àfrica. No l'havia pensat mai.
Gràcies, Rafa. Fins demà.
Gràcies.
Adéu.
El Compromís Ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
Abans de seguir amb més fotografies que han marcat història, escoltem aquest tema d'Ènia que es diu Listen to the Rain. I després marxarem cap a l'Àfrica per comentar una fotografia de Kevin Carter, la mítica fotografia de Kevin Carter de l'any 1993, en la que apareix una nena a punt de ser morta i un voltor al darrere esperant aquest moment. Fins ara. Every time the rain comes down, close my eyes and listen. I can hear the lonesome sound of the sky as it cries. Listen to the rain. Here it comes again. Tears that fall, they won't fall forever. In the way the day will flow, all things come, all things go. Listen to the rain. Thank you.
Compromís ciutadà. Jo canvio. Tu canvies. Tots canviem.
I canviem a vegades, doncs, gràcies a les fotografies que impacten sobre el col·lectiu, sobre la consciència col·lectiva, que d'això és del que parlem aquesta setmana a propòsit de la fotografia d'aquest nen sirià mort a les platges de Turquia. I ho estem fent comentant fotografies icòniques amb el professor de l'Escola de Fotografia Gris Art, el professor Rafa Badia, que és professor d'Història de la Fotografia i de reportatge fotogràfic. Què tal, com està, Rafa?
Molt bé, bon dia.
Benvingut novament. Avui marxem... Cap on marxem?
Cap a Sudan. Sudan i a l'any 1993. Per parlar d'una de les fotografies icòniques sobre les crisis humanitàries. En concret, la fam, terrible fam, al Sudan a començaments dels 90, que va portar la mort a milers, desenes de milers de persones. Uh-huh. La fotografia és una fotografia que l'any 93 li van donar el Premi Pulitzer. Està signada per Kevin Carter. Kevin Carter era un fotògraf sud-africà. Pertanyia al conegut grup, el Bam Bam Club. Era un fotògraf especialitzat sobretot en guerra i a Àfrica. I la fotografia, molt probablement se'n recordaran, és una nena, una altra vegada, una nena...
Un menor,
sí, un menor, en una posició molt semblant, perquè és una nena que està...
Molt semblant a la del nen turc.
Sí, efectivament, molt semblant al nen turc que... No, perdó, al nen sirià.
Diem sempre al nen turc, turc i volem dir al nen sirià.
Sí, sirià, sí. Efectivament. El nen sirià, que el cos del nen sirià a la platja de Turquia, mirant d'arribar a Europa fugint de la guerra. Doncs en aquest cas és una nena, sabem que és una nena perquè diu el fotògraf, el va explicar, que està en una posició gairebé fetal mirant cap al terra i que el que fa terrible, la nena està en un grau de desnutrició brutal.
Està morint.
Està morint, no és una foto...
A punt.
A punt de morir. De fet, aquell dia van morir moltes persones, semblava. Hi havia un... I n'hi ha un voltor al darrere, un voltor que espera a pocs metres, no? Com a que la nena es mori per llançar-se, no?
A damunt seu, sí.
A empassar-se el cadàver, exactament. Sí. Sembla ser que el Kevin Carter va arribar a un destacament de la Creu Roja i va fer una volta, no diria un tomb, perquè això sona com si fos esportiu, no? Diríem, sí. Va fer, diguem, una expedició als voltants i va començar a fotografiar i es va trobar amb aquesta nena. I llavors, quan li preguntaven, i tu què pensaves quan feies la fotografia? Digo, va dir una cosa que va semblar com molt superflua o fins i tot d'un mal gust. Va dir, jo estava esperant que el voltor estengués les ales perquè semblés encara més...
Dramàtic
o amenaçador, no? La sensació de amenaça més clara. Però no va passar. Bueno, al Kevin Carter li van donar el Premi Pulitzer i tothom li va començar a preguntar, i tu què vas fer? I com que vaig fer? Després de fer la foto vas ajudar a la nena, no? I li va dir, no. I per què no ho has fet? I perquè és que la nena no tenia ja salvació, però és que a més hi havia centenars de persones. I perquè la meva feina era la informar. Hi havia gent de la Creu Roja. La gent se li va tirar a sobre. Els mitjans li van dir que ell era el voltor, en el sentit de que ell estava traient profit, que fins i tot li donaven premis. I allò complicat amb problemes personals que ell tenia el van portar que finalment es va suïcidar. Es va suïcidar ofegant-se amb el monòxid de carbon, crec, sí. del tub d'escapament del seu vehicle al costat del riu on anava quan era petit. El tema de la fotografia de la nena, el voltor, i l'afer Kevin Carter és el paradigma per fotògrafs de reportatge, de guerra i de tragèdies humanitàries, etc. Quins són els nostres límits ètics a l'hora de fotografiar I, a més, que, quin és el nostre paper, no? com informants, no? Si hem de passar a formar part de l'acció o no. El que és interessant és que, òbviament, es tracta d'una imatge simbòlica, en el sentit de que el voltor representaria la mort, representaria l'agressió, i una altra vegada més, la figura d'un nen completament després de llit és la percepció, és el símbol perfecte, diguem, de la tragèdia, no? De la tragèdia que fa actuar a la gent. Ben és cert, podríem dir, que el Kevin Carter va treure-li profit professional, però també ben és cert que si Kevin Carter no hagués estat enllà, la gent no s'ho miraria. El problema és que ara vivim en una societat en què cal que siguin el que anomenen líders d'opinió, gent que no té res a veure amb aquest àmbit, com podrien ser actors de Hollywood que estan conscienciats. Estem parlant, per exemple, en Darfur, crec que és George Clooney, al Tíbet, Richard Gere, o que hagin de posar actrius com davant com ambassadors de la UNICEF perquè la gent s'ho miri. Perquè la gent s'ho miri. Ah, l'Angelí Jolie està... I llavors
hi fa un cop d'ull.
En aquest sentit, no? Crec que l'afer Kevin Carter i de la nena és un perfecte exemple de la doble moral que tenim, sobretot a Occident, no? En el sentit de que no tota la societat, però que hem de fer una sèrie de reflexió qual és el nostre nivell de compromís. I en aquest sentit, tampoc vull ser pessimista, no? En el sentit de que, per exemple, la resposta que ha tingut la societat civil a la majoria dels països d'Europa envers la crisi del refugiat, em sembla que és molt bon exemple, que els governs estan, diguem, bellugant-se perquè la població... Perquè les persones dels corresponents països estan... La gent del carrer està actuant. I això i aquestes consciències estan mogudes, entre altres coses, per aquestes imatges.
Déu-n'hi-do, aquesta posa els pèls de punta, com totes les altres, però veus aquí una nena indefensa. En fi, Rafa Badia, moltes gràcies un dia més per la teva col·laboració amb el programa. Deixem-ho per avui, demà tornem-hi amb una nova fotografia i fins llavors, d'acord?
D'acord, moltíssimes gràcies.
Que vagi bé.
Adéu.
El Compromís Ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
passé des vignes et allant et la gonnare.
Era la banda sonora d'aquesta pel·lícula protagonitzada per George Clooney i una operació, una intervenció militar que es produïa a Somàlia l'any 94. La pel·lícula es titulava Black Hawk Down i n'hem escoltat aquesta cançó que és més que coneguda. I ara el que farem serà comentar una fotografia que també es va realitzar al continent africà, concretament a Ruanda l'any 94, James Nachui, on apareix aquella cara d'un jove doncs, que ha estat durament ferit pels cops de matxet que li han propiciat doncs, membres que estaven participant d'aquest genocidi a Ruanda i que va acabar amb la vida de 800.000 persones.
Dijous. El compromís ciutadà, perquè la voluntat és la força més poderosa de totes.
Què tal, amigues i amics? Com esteu? Benvingudes i benvinguts al Compromís Ciutadà, un espai que matem de dilluns a divendres al voltant d'aquesta hora, aproximadament 7 minutets, dedicats a un tema cada setmana, enguany, fotografies icòniques a propòsit d'aquest nen que fugia de la guerra de Síria i que va ser trobat mort a les costes de Turquia. Una imatge que ens va impactar moltíssim, i a propòsit de la qual hem volgut seguir comentant imatges històriques amb el professor de l'Escola Grisart, que és el Rafa Badia, és professor de reportatge fotogràfic i d'història de la fotografia. Rafa, què tal, com estàs?
Molt bé, bon dia.
Nosaltres seguim a l'Àfrica, on érem ahir amb aquesta nena del Sudan, i baixem una mica més cap avall, anem cap a Ruanda, no?
Sí, bueno, estem a la zona dels Grans Llacs.
Sí.
En aquest cas, és un any després de la fotografia de Kevin Carter, és de James Nachtway, probablement és el fotògraf de guerra més important del final del segle XX, i en l'actualitat encara està en actiu, és un senyor nord-americà, és un senyor major, i és una fotografia que ha esdevingut la icona de la guerra, del sinsentit absolut, de la manca de sentit, el sense sentit de la guerra de Ruanda, del genocidi, perquè en un període de temps molt curt...
Tres mesos.
Sí. Van morir assassinades, o després, amb la fugida dels suposats agressors, van morir milions de persones. O sigui, 800.000 tutsis per les armes, van ser assassinats a cops de machete, no?, no sé com es diu machete en català.
És igual, ja s'entén. Machete. Podria ser... No ho sé.
És que... Bueno. En tot cas, és interessant, no? Perquè si ens posem al context històric, poc abans s'havia publicat les imatges de la matança del mercat de Sarajevo, no?
Sí.
Sí, al febrer de 1994 va haver una explosió i van morir 67 persones. Estaven encara
a la guerra de Bòsnia-Herzegovina i quan...
Un dia d'alto el foc, no?
Sí, sí, un dissabte, semblava. I quan encara la gent no havia paït que hi havia guerra a Europa, va començar lo de Ruanda.
Sí, cert.
I, de fet, les imatges, hi ha un munt d'imatges absolutament terribles, devastadores de la violència. Però la fotografia que ha transcendit, que ha esdevingut la icona de la... d'aquest horror absolut a la zona va ser una fotografia d'un noi, un noi jove, de perfil en un primer pla, que no mira a càmera i que té quatre talls molt grans de machete a la cara.
Machete, es pot confirmar ja que ho acabo de mirar. Machete.
És que el... sí, machete... És que sóc canari, no? I em recordo... I quan veig aquestes imatges, el que em penso és el machete amb el que talles els plàtans, perquè eren objectes civils. De fet, el machete amb el que van matar tota aquesta gent no eren objectes... No eren armes de guerra, eren objectes de...
Eren eines del
eines
camp,
de, per entendre'ns. Eines del camp, efectivament, no? Clar, de cop i volta canvia la teva percepció. De petit jo veia los machetes de... per tallar les pinyes de plàtans a la meva Tenerife natal. Bueno, total, no vull perdre'm. El fet és que la imatge no té cap violència. No només un noi, veus unes ferides molt grans, i a més, curiosament, ni tan sols es tracta d'un noi tutsi, que va ser l'ètnia, que va ser perseguida i que va ser massacrada. No? Deien les ràdios, deien... Encara les tombes no estan ben plenes d'aquestes... d'aquestes feres, aquests escarbats, fins i tot arribaven a dir de les persones, no? És un noi hutu, de l'ètnia perseguidora, en principi, que es va negar a participar d'aquest genocidi i que va sobreviure perquè volien matar-lo i li van fotre quatre talls de machete al cap. És una imatge molt senzilla que representa l'horror de la guerra, perquè aquesta és una altra de les qüestions. Generalment, quan els fotògrafs de guerres... Hi ha aquells que, com diu Afons Rodríguez, un reporter aquí català, hi ha gent que cobreix, que fa imatges de com cauen les bombes, i després n'hi ha altres fotògrafs, molt importants, també, i molt necessaris, que fan les fotos de com plora la gent perquè han caigut de les bombes, no? O sigui, no l'avantguarda, diguem, de combat, la línia del front, sinó com pateix la població. Generalment, ja sigui mitjançant neteja ètnica, violacions de les dones, etc etc. I aquesta imatge, que en principi no explica res, explica moltíssim. I aquesta és la força, no? Una imatge molt senzilla que es converteix en una imatge molt icònica, malgrat el fotògraf té fotografies del Nashville d'horrores per tots els racons del planeta, Amèrica Latina, a Àsia, a tots els, òbviament, a l'Orient Mitjà, però aquesta fotografia és d'haver, crec jo, en la imatge de la fotografia de conflicte de finals del segle. Segur que si vostès fiquen a internet i diuen Ruanda, genocidi, la fotografia sortirà.
Aquest noi
de la primera. És una imatge absolutament terrible, perquè el noi que no mira a càmera, amb la boca oberta, està com reflexionant i es va pensar, què he fet jo? Què ha fet la gent perquè li facin això? És una imatge molt, molt, molt senzilla. Generalment es vincula fins i tot el treball de Nashway amb la sèrie de gravats i les pintures negres de Goya, en aquest sentit terrible.
Caram. Rafa Badia, gràcies. Fins demà, que farem l'última fotografia. Anirem cap a Abu Ghraib, a l'Iraq, eh?
Sí, a l'Iraq, efectivament. Ja aquest, l'any 2003. És una fotografia... Bueno, és una fotografia terrible.
Ja la comentarem.
Perfecte.
Però, bueno, les tortures d'Abu Ghraib, amb això.
Efectivament, una imatge que tothom crec que encara el té ficada al cap.
Moltes gràcies, Rafa. Fins demà.
I moltes gràcies a vosaltres.
Adéu.
El Compromís Ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
Setmana dedicada a les grans fotografies que ens han marcat, que ens han colpit, que han colpit les nostres consciències a propòsit d'aquest nen sirià mort a les platges de Turquia. Ho fem amb una última imatge amb la que parlàvem, de la que parlàvem el divendres passat amb el professor de l'Escola Grisart, en Rafa Badia. Una fotografia que es produïa dins de la presó d'Abu Ghraib. Gairebé amb això ho dic tot. L'escoltem.
Divendres. El compromís ciutadà. Sigues tu el canvi que vols veure al món.
Què tal, amigues i amics? Benvingudes i benvinguts a aquest espai de reflexió cada dia, de dilluns a divendres, una estoneta de 7 a 10 minuts, i el dissabte de 8 a 9 del vespre podreu escoltar totes les seccions que hem fet al llarg de la setmana. Aquesta vegada, doncs, el tema de les grans icones fotogràfiques a propòsit d'aquest nen mort a les platges de Turquia. I hem estat comentant durant la setmana algunes d'aquestes imatges de la història que ens han impactat profundament a nivell de consciència col·lectiva, i ho hem fet amb el Rafa Badia, que és professor de fotografia de l'Escola Grisart. Rafa, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Què tal, com estàs?
Molt bé.
Abu Ghraib vam dir, ahir. Avui sí. Farem Abu Ghraib i aquest escàndol de tortures dels soldats nord-americans en aquesta presó de Bagdad.
Efectivament. La fotografia és una fotografia lletja en tots els sentits del terme, en el sentit de que el contingut és horrible, no és massa explícit, però s'entén perfectament. És un home sobre una capsa de cartró que li han posat una borsa de plàstic negre al cap, que té els braços estesos, porta una mena com de mantó i una roba molt poca, que sembla molt poc confortable, i porta uns cables que ens permeten entendre que l'estan torturant aplicant-li descàrregues elèctriques. És lletja perquè el tema és lleig, però a més la fotografia és, en termes de composició, és dolenta, literalment, perquè no està feta per un fotògraf, perquè aquesta és la paradoxa, està feta pels mateixos torturadors. Està fet amb un dispositiu mòbil o una petita càmera d'uns dels guardians de la càrcel d'Abu Ghraib a Bagdad durant la guerra d'Iraq, el 2003. I és una fotografia que està dins una sèrie d'imatges d'absolutes vexacions als reclosos, als presoners, per banda dels militars nord-americans que l'apliquen, no? De fet, surto, va transcendir perquè es van filtrar, les va publicar, crec que l'agència Associated Press, i se les va anar de mare, per dir-ho així, als soldats que feien ja-ja a la burleta mentre torturaven a la gent. La fotografia generalment no és pública o no és coneguda sencera, la presa sencera, surt el subjecte, el pobre home, al dins, no?, que no se li reconeix la identitat, però a la dreta surt un militar, perquè es veu que porta roba militar i que és clarament un occidental, la qual cosa completament indiferent al patiment o a la situació, no?, sembla una toma d'una cosa molt llarga al temps, que, una fotografia quan ja ningú presta amb una manca d'atenció al que s'està fent. És la prova, diguem, judicial, gairebé, no sé si judicial, però és la prova de que era la participació dels militars en aquest procés de tortura, no? Gent que anava a alliberar l'Iraq del monstre, el dictador,
de Saddam Hussein, i
acaben
convertint-se ells en victimaris.
Són bosins, no? Són els de la població.
Sí.
El tema és que és molt interessant perquè, al igual que la fotografia del nen sirià ofegat a la platja, va ser, diguem, l'entorn d'internet, va ser el mateix teòric consumidor de la imatge, el productor de la imatge, no han estat periodistes. En el cas de la fotografia del nen ofegat, sí, però diguem el fet de que s'ha fet viral, de que tothom l'ha compartit...
Sí, sí, que l'ha popularitzada no ha estat un...
Tant els mitjans de comunicació, sinó tota la població en general. El mateix passa aquí, no? És l'actor, el protagonista, el torturador, parlem clarament, és el que fa la fotografia més a sobre, no? I és com la prova del delicte. I en aquest sentit ens fa reflexionar molt fins a on ha arribat, no? I és interessant, perquè a la guerra de l'Iraq, a la memòria col·lectiva gairebé no hi ha fotografies de la guerra de l'Iraq.
No,
perquè ja els governs s'han interessat molt, molt, molt que no transcendeixin, que no surtin les imatges. Perquè hi ha la guerra del Vietnam, com fotografies com la que vam comentar, la de Nick Hood, de la nena cremada amb el napalm, o l'execució sumària del suposat Viet Cong, o fotografies de treballs de magnífics fotògrafs com Don McCallin o Larry Burroughs, que van crear, o el Philip Jones Griffith, que van fer moltíssimes imatges que van crear en l'imaginari col·lectiu el que estava passant allà i van donar informació. Tot això ja no es veu, perquè si ens adonem, pràcticament totes les fotografies que tenim de combats ara per ara són de milícies irregulars. A la primavera àrabe les fotografies estan preses a Síria, a Líbia, estan preses a milicians. De fet, els periodistes que han estat segrestats han estat perquè treballant amb els milicians han estat segrestats per ells mateixos. És, vull dir, o no per ells, o grups... No és, ara ja no són fotografies d'exèrcit regular contra un altre exèrcit regular. Això es va acabar, diguem, amb la guerra del Vietnam, quan l'opinió pública es va posar molt, molt, molt de cara als polítics, als mandataris, i van dir, pues va ser que millor controlem això.
Ara, no? En tot cas, hi ha la foto feta des dels periodistes incrustats, no?
Incrustats, sí, és una figura que és una... La imatge del periodista que porta una armilla i que està inserit dins un pelotó i que ja...
No li diuen on ha de tirar la foto, no?
Sí, o si no, almenys hi ha un procés de criba o de censura per part dels exèrcits, no? En aquest... Per què? Perquè no volen que surtin imatges que vagin en contra. Fins i tot als Estats Units, amb la guerra de l'Iraq, es va arribar a prohibir, o va haver una forta polèmica, quan van arribar imatges dels taüts amb les banderes nord-americanes,
sí, és veritat.
De les víctimes, dient que això suposava un trauma pels familiars, etc etc. En aquest sentit, el problema és que el poder en general, no esmentar en països, sinó en general a Occident, però també a les grans potències asiàtiques, per no esmentar més, volen controlar-ho, però és la mateixa població la que fica les imatges i les que van rolant. Fins i tot les mateixes persones que estan cometent barbaritats, com els marines que van torturar la gent a Abu Ghraib.
Rafa Badia, professor de l'Escola Grisart de Fotografia aquí a la ciutat de Barcelona, professor de fotografia, de reportatge i de història.
D'història de fotografia, bueno, tot el que és la narrativa fotogràfica, sí.
Moltes gràcies per haver vingut aquesta setmana i haver-nos fet aquestes explicacions tan interessants, i fins a la propera.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me, i és un plaer sempre parlar de fotografia i de compromís.
Que vagi bé.
Gràcies.
Adéu.
Adéu.
El Compromís Ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.